Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que s'ha restaurat una de les pintures gòtiques més importants de Mallorca, la de la Mare de Déu de la Pau.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Començarà aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que nosaltres tenim totes les lletres i que tenim ara Níker Hernández aquí al control tècnic, molt content de saludar-lo. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb els balens, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I d'ací, moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, el Xisco Nadal, com va?
Molt bon dia, aquí tornem a ser. Oliver,
també és aquí. I en Miquel Jung.
Bon dia, va bé.
Hem après a fer un ballem.
Sí.
Bé, après, oh. Mos han dit com se fa, aprenent encara que...
O que hi hem de posar el manco.
Sí. I que és allà imprescindible. Mm. Vosaltres ja l'heu fet en el ballem?
No, no.
Per aquí,
ja
ballem.
Ja no el faig.
Xisco Nadal, tu ballem.
Jo el compro aquest diumenge.
El compres?
L'he d'anar a comprar, perquè no en tenc. En tenia un de quan era petit, d'aquest de plàstic, una mica poiós, i he decidit que enguany ja han d'entrar a l'etapa adulta i diumenge, ròpids, anem a comprar el nostre ballet.
De fang.
De fang.
Ben fet.
Així m'agrada.
Només he de triar el tipus d'establia, perquè n'hi ha de diferents castes.
Bé, però el ballet dius... Naixement.
Naixement. Copa, enguany, sí.
Si has de comprar tot el ballem,
qui
pot deixar...
Fa molta feina, però no sé si...
Un parell de nòmines.
No són la Margarida Mateu. Jo no puc comprar un ballem d'una asseguda. Jo he d'espaiar-lo en el temps.
No, però són preciosos aquests que venen, no?
Són guapíssims. Sobretot els que a la plaça Major.
Un endiotet, que és preciós, i després tenc un naixement, també. Estan molt ben fets i ho fan amb molt d'amor i molta cura.
En guanyes naixement, l'any que ve els Reis, s'altres primers pastorets...
Poc a poc.
Llavors, la bugaderia, és meravellós.
Comences bé, perquè si començassis per Sant Iot... Bé, començaris per coses.
Estàs criticant la nostra directora?
No,
jo tenc un Indiot, perquè és un símbol de Joan Miró. No, jo el tenc aposta per això.
No sabia, si com que ja vi que tenia un Indiot, has dit, trob fatal començar per Sant Iot.
No
sabia si l'endiava mora criticant...
Jo el tenc per un tema...
La nostra directora, si era així, escolta, ses cartes damunt sa taula i que era Margalida decideixi.
No, jo m'explic. El tenc per un tema artístic, perquè Joan Miró...
És que és preciós aquest de Miró.
Sempre havia fet un Indiot. O un endiota, no ho sé. Però és veritat que tots els artistes, perquè ara, precisament, el Maria, l'altre dia ho llegia a Diari Mallorca, en Picasso es posa un ballem que va fer ell, i també Miquel Barceló, de vora, dialoga amb un ballem que ha fet en Miquel Barceló amb aquest d'en Picasso. Per tant, que és una cosa molt artística, també, els ballems, i que tots els artistes més importants nostres fan ballems.
Mira, forma part de la iconografia artística des que el món és món, és a dir, no podem negar la influència del naixement amb moltes de les pintures de la història de l'art.
També. Òbviament. I de bé, dit això, hem de començar aquesta taula de redacció explicant-vos la restauració que s'ha fet d'una de les pintures gòtiques més importants de Mallorca.
La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a prendre de llet.
I just ahir, a la parròquia de la Santa Creu de Palma, se va presentar la restauració que s'ha fet de la pintura de la Mare de Déu de la Pau, una obra gòtica del segle XIV d'un gran valor històric, artístic i devocional, considerada, segons el Bisbat de Mallorca, una de les peces més singulars del patrimoni pictòric medieval de l'illa. La Mare de Déu de la Pau és d'un autor desconegut de l'àmbit mallorquí o català i representa a la Mare de Déu amb l'infant sobre un fons neutre. I podem observar que Maria sosté un ram de lliris amb la mà dreta mentre que l'infant beneeix i aguanta un llibre. En un llibre d'or. Per fer aquesta restauració s'ha realitzat un estudi previ amb recerques historico-artístiques, anàlisis dels materials, estudis radiogràfics i analítiques fisioquímiques. Tot això ha permès conèixer la tècnica, l'estat de conservació i la complexa història de l'obra. La Mare de Déu de la Pau serà exposada a l'altar major de Santa Creu fins al pròxim 3 de febrer.
I qui ha participat en aquesta restauració és en Pere Terrassa. Pere, com anem? Benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Com ha estat aquesta restauració, aquesta experiència, Pere?
Bueno, poder restaurar una peça d'aquestes característiques sempre és una experiència interessant, gratificant i també estones un pot de responsabilitat, evidentment.
Sí, perquè de les més antigues que tenim...
Bueno, sí, bueno, és una peça gòtica, és del segle XIV, probablement del voltant de 1385, segons els historiadors. Però, bueno, és una peça especial en el sentit que és una peça d'un tamany que mos recorda o que mos fa pensar que es prové d'un oratori familiar, o que era una peça per una devoció particular, una casa particular, que llavors passa a un oratori públic i finalment passa a Santa Creu.
Pere, i en quin estat se trobava aquesta peça?
Bueno, la peça, en principi, se trobava en un estat... És a dir, estava molt intervenguda. Penseu que des de 1385 és una peça que es reculta i, per tant, les peces que estan posades... que estan ocultes, és a dir, que reben mostres de devoció i tot això, sempre solen sofrir o solen estar sotmeses a una sèrie de pràctiques perquè aquesta peça sempre estigui, entre cometes, en bon estat. És a dir, no desperta la devoció una peça que està bruta, que està despintada, no sé si m'explico, no? Per tant, aquestes peces sempre solen estar molt intervengudes al llarg de la història, perquè de tant en tant l'havien de desentar per mantenir aquesta devoció. I això és el que sobretot mos trobam en aquesta peça, és a dir, moltes xapes de repint, moltes xapes de materials de consolidació, tant com coles de cuní com ceres, moltes xapes de vernissos i d'oli, que això era per refrescar la peça de tant en tant, i llavors també localitzam una sèrie de coses, que, bueno, una sèrie de marques o una sèrie de... que no deixen de ser més que aquesta mostra de la devoció, és a dir, per exemple, de valls repins, quan una peça se repinta és per qualque cosa, no? I en aquesta de valls, alguns repins han trobat cremades de ciris, és a dir, ciris que se posaven, que eren cap a la taula i cremaven, començaven a cremar la taula, amb la sort que algú les veia i les va poder apanyar, però, per exemple, han comptabilitzat fins a 4 cremades d'espelmes que han caigut durant la història damunt d'aquesta taula.
Encara són poques en tant d'any d'història que d'aquesta peça.
Obre, si normalment no se posen aferrades, però se vol jugar al cus,
que
hi ha de caure i hi ha de prendre, vull dir...
Sí. Que interessant, la història d'aquesta peça. Clar, tot això vos ha obert un món. Primer, quina casa devia tenir aquesta pintura gòtica? Que això no sé si ho sabeu.
No, jo... Això és part... diríem, això és qüestió de més dels historiadors. Això, però ahir a la roda de premsa, mossèn Nadal Bernat explicava que havia de ser un carrer d'aquí els més o manco de la zona de Santa Creu, ja que... aquesta peça, un moment donat, passa a un oratori públic per mi molt petitó, com una capelleta petita, però sí que hi havia el tall, se podia entrar en el carrer de la Pau, exactament de Palma, i llavors 1866, des de 7 i des de 8 això ho tenim documentat, i llavors 1866 l'Ajuntament de Palma vol reestructurar aquest carrer del barri antic i, per tant, decideix tomar aquest oratori, perquè aquest oratori devia sortir un poc, no? I és, bueno, ara hi ha un xaflà, diríem, en aquesta... La finca va quedar, diríem, alliberada d'això, i la volta és un xat de cantó, és molt més, és a dir, molt més practicable. Per tant, aquesta peça...
No és allà, perdona, és allà on hi ha davant el Font de la Pau? Ara més amunt.
No, no, està allà, al carrer de la Pau, que antigament, jo sé que ho recordo, hi havia una manxa d'aigua, com una font d'aigua. I ara com una punta que està amb uns bolardos voltant, voltant. Però, bueno, el que vos volia dir és que després l'Ajuntament se troba que té aquesta peça és propietat, entre cometes, o aquest oratori és propietat de l'Ajuntament, i decideixen entregar aquesta peça que mou tanta devoció a la parròquia del barri, que és Santa Creu. I l'Ajuntament se compromet a pagar durant cada any ses festes de la Mare Déu de la Pau. I així es fa fins a just entrar a la democràcia.
I Pere, ha estat fàcil restaurar una peça d'aquesta magnitud? T'ho dic perquè si hi ha hagut tant de processos, tant de repintats, tant d'afegitons i tantes correccions, no sé si has pogut arribar més o manco a la peça original.
No, a la peça original no hi hem arribat, perquè és a dir, tot el que has llevat cap... Una cosa és quan qualcú a una palada posa una pinzelleta de pintura, que això és controlat i d'una manera controlada quasi la poden llevar, i l'altre és quan són repins generalitzats a tota sobre, no? Això té un risc, va de pelar aquestes pintures, i sobretot que no sabem amb certesa en el 100% com se troba sa de baix, perquè no tot sempre, això sí que ho tenim clar, que quan una cosa se repinta és perquè està en mal estat, generalment. I per tant, hem arribat allà on hem pogut arribar, no? Perquè és molt complicat. Però tu m'has demanat si era difícil intervenir una peça d'aquestes. Com dèieu vosaltres al principi, han fet tota una sèrie d'estudis previs i analítiques i radiografies, tacs...
Un poc CSI, si m'apures. Sí. Jo te vaig allà... Un poc CSI,
no, però
si m'apures.
Això és a voler dir com feim feina de restauradors, perquè això mos dona un coneixement exhaustiu, no de sobre de com està feta, que també, sinó dels materials afegits, però els materials químicament que s'han afegit, és a dir, de que estan composats les pintures que s'han afegides i, clar, què passa? Que quan mos posam a intervenir realment damunt la peça, ja la coneixem i ja anem com a tir segur.
Hi havia molt de pentimento en aquesta peça, és a dir, l'autor original va fer moltes correccions abans de que els altres li corregissin, o va ser una obra d'aquestes pintades, diguéssim, d'una pintada?
No, és d'una pintada, una peça petitona, i el repí, és a dir, tot el que s'ha anat posant posterior, des de 7 i des de 8, diríem, manté l'estructura de l'obra original. No és que sigui, no és que vagi una cosa i el que vegem és una altra. No, és el mateix.
No és un Ecceomo de Borja, en aquest sentit.
No, la vocació de la Pau, és a dir, aquell llidis que duen sa mà dreta, això sí que és una vocació tardana, no és gòtica, és a dir... Aquest llidit sí que són un repín, probablement, o estan pintats en el segle XVII, que és quan se li otorga aquesta vocació de la Pau. Això també fa que no podíem anar a cercar l'obra original, perquè una obra que és tan esculta sempre hem de mantenir aquesta doble vertent de restauració ben feta, però també que no podem oblidar que és tan esculta i que ha de seguir despertant-se de vocació, i la gent l'ha de reconèixer.
I ara la poden veure fins dia 3 de febrer a l'Iglésia de Santa Creu. Se pot venir a un horari? Com funciona? No ho saps. No te preocupis. No te preocupis, Pere, ja ho cercarem.
No, perquè tinc aquí justament el programa i probablement ho deu posar, dic jo, no?
Home, ho trobam.
No? Aquí. Mira. No ho posarà. No ho posarà, idò.
No passa res.
No t'ho puc dir.
Si ja miri per internet, que segur que hi ha ses hores, que està
oberta. L'Iglésia
de Santa Creu. Està oberta.
Té un horari.
Que vagi a fer coa.
Sí.
Exacte.
I se pot visitar.
I fins dia 2 estarà d'Altà Major i a partir de dia 2 de febrer se podrà contemplar a dins la capella de Santa Bàrbara.
Beníssim. I d'enhorabona per aquesta restauració, Pere.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, que bé.
Adéu.
Una ferrada, adéu. Quina manada recuperar peces d'aquestes fantàstiques. I ara hem de continuar i canviar de tema, perquè ja sabem el creixement poblacional que ha hagut aquí a les Illes Balears enguany, aquest 2025.
Mentre que molts de territoris de l'estat espanyol es van buidant any rere any, a les Balears fa 10 anys que guanyen població. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nostre arxipèlag, que el darrer any ha guanyat 16.000 habitants. Això suposa que en 30 anys gairebé s'ha doblat el nombre de residents en el nostre territori. Si miram en termes absoluts, Palma és la ciutat que més població ha guanyat aquest darrer any, amb 3.265 persones més que el 2024. A ciutat, de fet, hi viu una de cada tres persones residents a les Balears. Altres municipis que han crescut amb més d'1.000 habitants són Manacor i Eivissa. Ara bé, si mirava els percentatges de creixement, el municipi que més població ha guanyat respecte a l'any passat és Ariany, que ha sumat 54 residents. Clar. Ha augmentat la seva població en un 5,3%. Molts de pobles del Pla de Mallorca, com Costitx i Sant Joan, també han arribat en aquest creixement del 5%. A l'altra cara de la moneda hi trobam Sant Llorenç d'Esquerdassà, que és un que un any més ha perdut més d'un centenar d'habitants. En creixement negatiu també hi ha alguns pobles de la tramuntana, com són Banyalbufar, Escorca o Estellencs. Podeu consultar totes aquestes dades municipi per municipi al web d'Ivetres Notícies, per si qualcú té curiositat.
Sí, és que és ben interessant, perquè si diu, ai, quant d'habitant té el meu poble? I de dades actualitzades podreu saber exactament. Per exemple, el Gaida és d'aquest poble que creix any rere any.
El Gaida fa anys que, sí, que creix. Creix dins el poble, però sobretot creix a fora vila.
A tu te consideren població flotant o un algaidí més, Celestí?
Som un algaidí. Més, no ho sé.
Però sí que
però
és
no, veritat. No hi visc.
Que criden l'atenció i sobretot allò de quines són els pobles, ciutats més poblats. Clar, òbviament hi ha Palma, que tots sabem que és allò més poblat. De fet, té 434.000, gairebé 435.000 habitants. Però en segona posició trobam Eivissa, vila, que en té moltíssim, més de 55.000. Llavors tenim Calvià en tercera posició, en 53. Després ja ve Manacor, que en té 49.000, Santa Eulàlia de Riu, és a dir, tornem a Eivissa, 42.000, Llucmajor, Marratxí i Inca. És a dir, que allò que Inca i Manacor i Palma són allò més poblat, no? Perquè ara Inca ja està bastant a baix i la superen Marratxí, Llucmajor, Santa Eulàlia, Manacor, Calvià i Eivissa. Inca tindria 36.000 habitants aproximadament. Llavors ja ve Ciutadella, que està més poblat que Mou. Hi ha 2.000 habitants de diferència i sobretot els pobles d'Eivissa, perquè a continuació Sant Josep de Satalaia, Sant Antoni de Portmany, que també són molt, molt poblats, perquè ja saben que
és que clar,
se concentra.
Sumar 54 residents a perdre-ne 100 en un any o més d'un centenar ja són. O sigui, si...
Depèn dels municipis.
Depèn dels municipis.
Palma...
Però... Depèn de l'extensió del territori.
Evidentment, tot ha canviat, però si me'n anéssim, jo què sé, 40 anys enrere, un centenar, perdre un centenar d'habitants... És bastant.
No, no, que 54 nouvinguts arribin a un poble.
Exacte, i 54 nous.
És a dir, conèixer-los, integrar-los i fer-los sentir part de la comunitat, clar, és una feina que abans se feia de tant en tant i ara ja se fa cada dia.
És això que ha passat en Ariany.
Sí.
No, que hi ha hagut 54 nous residents i, per tant, com que és un poble petit, suposa també Sant Joan i Costitx han crescut molt, sí, que sí, també sí. Són pobles que tenen 2.000 i busques d'habitants, però que aquest creixement s'ha notat també en aquestes poblacions. Ara bé, òbviament, Palma també, no sé si creix, però sí que és vera que és el lloc més poblat i gairebé la meitat dels balears viuen a ciutat.
No, i
per exemple,
que...
no penseu que, per exemple, s'haurien de fer iniciatives per a nouvinguts? Ariany, per exemple, que té un escriptor com en Guillem Frontera, que quan arribes a Ariany te regalin dos llibres. Els carnissers i la ruta del cangur, per exemple. Arribes per allà exemple. I una manera, tot una que ja agafes una casa en el poble, que vengui, jo què sé, qualcú de Batlia, te digui, aquí teniu
sobre completa.
Es PAC. Aquí teniu el súper. Aquí hi ha l'Ajuntament, però allò que necessiteu. Quatre tresques i, per exemple, dos llibres de Guillem Frontera.
Per exemple.
Estaria bé.
insistents que esperes en el metge, per exemple.
És una manera d'integrar-se, sí, també, sa literatura.
Sí, a l'altra banda, el manco poblat de tot són escorca, que això, a més, a manco sempre ha estat així, estallencs, banyo bufaidea i fornaluts, és a dir, tots serra de tramuntana. Sí, sí.
I d'on saps que tenen merda al vest, també, aquest poble?
Això no ho sé. aquesta dada no la tenim ara, tenim dades poblacionals.
No, però és veritat que, sobretot a pobles petits, o no tan grossos, canvia sa fesomia, és a dir, coneixes manco gent o moltes cares que ja no coneix i fins i tot que, bé, no ve d'ara, però que ja s'ha perdut aquell bon dia, bon vespre, bona nit, aquell saludar.
També depèn molt de tu com a individu, eh?
Xerrant de pobles, eh?
No, xerrant de pobles o xerrant de ciutat.
No estiràs dient tot estigent.
Mo mare ho fa, i ja, tot per grau la saluda. Mm. Que per això t'he dit que és una qüestió molt d'actitud personal,
sí,
que si tu vas dient bon dia, bon vespre, bona nit, si te colgues, a tothom que te trobes, arribarà un moment que tothom te contestarà.
No, sí, clar que sí, i que quan arriba un nou vingut, també és vera que el nou vingut ha de fer un esforç per intentar integrar-se i saludar la gent, perquè a vegades, ai, han vingut nous i no diuen res. Però també la persona que viu allà no està de més.
Altres, també, clar.
Dir bon dia, com estàu, ha vingut a viure aquí, no sé.
Mira, els nous que duguin una serenata de magdalenes o de muffins, com fan a Amèrica, no
panetones.
Exacte, no ho copiam tot d'Estats Units. I copiam aquest costum.
Seria una bona cosa copiar.
I els pobles de cada indret que tinguin el seu escriptor il·lustre i que regalin un llibre a dos, a la gent que arriba nova.
Va, així ho farà.
Fent la petició. Però bé, acabam aquesta taula de redacció perquè ara vos hem d'explicar que ja sabem qui seran els presentadors de les campanades de cap d'any a IB3. Y en el reloj cantaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Ai, Miquel Moriba, aquesta és la primera vegada que sona una cançó per xerrar aquest any.
També,
és que
sí.
Mecano va fer aquesta cançó i molt, molt astutament va dir, nosaltres farem una cançó de cap d'any i ja veuràs els royalties que cobrarem.
Perdona, tot el que guanya Mecano per aquesta cançó ho cobra en el mes de desembre.
Miquel, mai te'n cercaré si n'hi ha una de millor. Li he dit,
no només hi ha Mecano.
Mecano.
Però va, comentem allò important, perquè ja sabem qui seran els encarregats de donar la benvinguda en el 2026 a IB3 Televisió i seran...
Amem. Qui serà?
En David Ordines i en Magdalena Serra.
Bravo!
Se mereix un aplaudiment. En David Ordines, presentador de Jo en sé més que tu, fa dansar el Manco, el 2019, que és el capdavant d'aquesta gala de cap d'any, i en Magdalena Serra, d'Aranam, s'estrenarà en guany. Ho faran acompanyats per Pere Sánchez i na Maria Pons, i per aquesta nit màgica IB3 Televisió ha preparat una retransmissió especial des de la plaça de Cort de Palma. Més s'emetrà una edició especial de Jo en sé més que tu, amb convidats VIP. Hi haurà també actuacions especials i també es podran veure els millors moments del programa La La La. A la ràdio també hi haurà un especial de cap d'any titulat Aquest any sí que sí, amb na Clara i Mamí i na Laura Tur des de les 10 del vespre fins després de les campanades.
Fantàstic, i nosaltres ara volen saludar les estrelles del cap d'any de IB3 Televisió, David Ordines i Magdalena Serra. Com esteu?
Hola.
Benvinguts.
M'ha agradat això d'estrelles, eh?
Home, nosaltres
aquí. Gràcies.
Sou les nostres estrelles.
Perdona, Serra, la promo que hem vist, que jo avui de matí m'he quedat, però bocabadat, t'han posat una orquestra allà davant cort, però jo és que no sabia...
Més se mereix, una Madonna, més se mereix.
Bum! Sí. Hi ha res
que... Primera poblera que presenta les campanades de cap d'any. S'ho mereix.
Té bo.
No sabia si hi havia un passat entre la Madalena i en Junkers que se pogués confessar aquí a la ràdio.
Fer feina junts el dia.
Així és.
A partir d'un pot de glamour s'història, però bé, compram, que ho està companys de feina.
Com estàu, Madalena? Com m'has rebut la notícia, tu?
A veure, jo encara estic impressionada perquè jo no mai m'esperava fer les campanades. És un regal que m'ha arribat I encara estic com si no fos cert, saps? Com si arribarà dia 31 i em dirà no, era broma. No hi faré sense fi. Que està allà, no, super, molt il·lusionada i contenta de que se continuï ja. I més amb en David en el costat, que ja han 7 anys d'experiència, això sí.
No has de passar gent de pena. A David, com estàs tu?
Molt bé, encantat de sentir vos.
Que bé. I de mira, una nova companya. Vos coneixeu vosaltres dos?
Mos coneixíem de que són companys, però mos coneixíem com a més de passar tele. Però ja mos han parat el dia. Ja mos han parat el dia. Ja
fet
de vegades, per veure com vibram.
De fet, amb en David, oficialment me van a conèixer l'any passat. Jo record que tinc David des de l'any passat a la promo de Nadal divendres, que havien de gravar i me van fer riure quan no havia de riure, sí que imagina't.
Sí, me sol passar això.
Així que ell que van fer a l'aeroport, no? A veure.
Sí, allà
vos vau conèixer, mira.
I Madalena, com ha estat gestionar el silenci administratiu? Ho dic perquè jo cada vegada que parlaven de les campanades d'altres cadenes, jo deia, estava esperant que aquesta casa ha fet la nota de premsa que confirmassin que eres tu en Nordines, perquè ja fa setmanes que aquest run-run circulava per les redaccions d'Ivetres Televisió i d'Ivetres Ràdio. Tu, com has viscut aquesta espera de l'anunci?
A veure, l'he viscut bé, com m'ho varen dir. Jo crec que hi havia rumors, m'ho varen confirmar i molt contenta, i jo he callat, eh? Jo tothom, només ho sabia, mon pare, i la meva parella i la meva filla, ningú més.
No, jo només vull dir que en Serra ha estat una dona disciplinada a les totes perquè no ho he sabut per ella. Ara no m'agradaria crear un fals rumor aquí a
en Xisco, tu ho saps tot.
No,
segons en Xisco ho sabia tothom.
No, ho sabia tothom, no, però s'havia parlat...
Tens bona informació, però tu... Sí.
No, i te diré una cosa. Serra, te diré una cosa. I tothom que m'ho va contar estava supercontent que fos tu. Que això, troc que diu molt a una feina com la nostra, on de vegades mos costa alegrar-nos per la feina aliena, que tothom tingués tan clar que era una cosa merescudíssima. Jo troc que això també diu molt d'Anna Madalena Serra com a companya i com a treballadora d'aquesta casa.
O sigui, gràcies per la confiança, ja en xerrarem a veure el dia primer, a veure com haurà anat dit amb tu. El que comptes és com ho fas. Jo estic tranquil·la amb en David, perquè és un gran company, també amb en Pere i en Maria, espero que facem un bon paper i a veure què passa, no?
Uh-huh. I tant.
No sé si en David està tan tranquil, perquè tothom confia molt en ell. Ell fa 7 anys que fa les campanades.
Si falla qualque cosa.
Cada any una companya diferent, tot i que algunes han repetit, però clar, tothom confia molt en tu, David. No sé si t'arriba un moment que dius m'agradaria poder confiar jo en qualque altre.
Jo sempre he confiat en les companyes i sempre he hagut molt bon rotllo i jo crec que és molt important per una nit com aquesta perquè s'improvisa molt, passen coses, sempre hi ha qualque trull, però jo crec que sí, he tingut molta sort sempre i la Magdalena és una professional brutal i anirà beníssim, pot estar ben tranquil·la i jo crec que m'ho anirà beníssim.
I tant que sí. Ahir varen saber que naixer Noa, que també és mallorquina. Això com presentarà finalment les campanades de televisió espanyola després
amb Estopa, que això sí. És el que sorprèn més.
Sí, perquè ahir s'havia filtrat, que nosaltres no ho varen dir perquè no sabien si seria cert i efectivament no ho va ser, que ho faríem amb Marc Giró, finalment no ha estat amb Marc Giró, sinó que és amb Estopa, que ho faran ells. I clar, mos ha creat l'atenció i no sé, però vaja, això no vos farà ombra, no en tenim cap dubte en aquest sentit.
David, com ho veus?
Jo crec que aquest moment és un moment en què molt de tradicions. Jo crec que hi ha molta gent que té la tradició de veure un canal i veure un altre. Jo crec que fa des dels anys que ho fa Cuduc sempre ha estat bastant equilibrat i jo confio en que la gent que confia en Vivetres i que confia en jo i en Guanyen de Magdalena mos tornin a donar aquesta mà i que comencin i acabin i comencin l'any en nou. Com sempre li desitges el millor a tots els companys, evidentment, i és una mallorquina encara millor, però jo demano que venguin en nosaltres, que m'ho passarem molt bé.
Jo he de confessar que ho duc malament. Perquè,
què dius?
Perquè jo soc xenoista, no tant de música, sinó com a manera de viure. Amb aquest jo enxant del no bajo más, és el meu lema a la vida.
Me sap greu.
Coincidir justament, però mira, riurem, David, i mos ho passarem bé i que sigui el que hagi de ser, ja està.
Cuando tú vas, yo vengo de ahí.
Això no va dir, hauré de cantar.
També diu que és atrevet, nosaltres mos atrevirem i a veure què
passa. Vas.
I tant, i no, però és veritat que Ivetres té un públic molt fidel i que confia en la cadena pública per veure les campanades i també des de Cort, que és fantàstic i que la gent ja ho coneix i que té ganes de veure la plaça, que cada vegada hi va més gent, hi ha més trull i passen més coses. David, tu ho has notat.
I més gent mallorquina, també, que és guapo, també. A més, guapo, perquè és vera que... Bé, nosaltres també vàrem viure, més tu i jo vàrem viure un any un poc estrany.
No hi havia ningú, directament.
Però hem viscut de tot. Hem viscut de tot en aquella plaça. Sí. I és molt guapo trobar la gent que decideix... Vinga, vaig a Cort i ho pas allà. I la veritat és que se munta una festa espectacular. El nostre any no, però els altres anys sí que s'ha fet molta
festa. Sempre me'n recordaré, David, de quan ho van fer, que clar, no hi havia ningú pel carrer perquè estaven confinats. Era l'any de la pandèmia, estaven tan confinats, i varen fer l'escampanada nosaltres a la una en la televisió canària, perquè, òbviament, tots dos estàvem en directe i no podíem fer-ho. I després tot l'equip ho varen fer a la una. I llavors, quan m'on anaven cap a casa nostra, els carrers buis, el dia de cap d'any, aquesta sensació sempre me l'enduré com a...
Total. I jo sempre conto aquesta història, perquè quan estava de camí a casa meva, perquè jo vinc molt a prop, d'acord, i estava caminant cap a casa meva, i just l'únic que m'atrapa en tot el camí, un cotxe de policia. I va, just s'atura de vora jo, me va baixar la finestra i me va fer una cara com... Però tu de què vas? O sigui, t'hauré de dur a presó. O sigui, una cara de... Tu ets tan beneit que te passeges per aquí. I vaig fer... No, és que... I tot d'una me va conèixer. Va dir... Ai, per dalt. I de venga, venga, cap a casa teva.
Tot mudats, tu i jo, pel carrer, i aquest de bon vent. Què fan?
Tot mudats. Aquell home va fer una cara de circumstància i dic... Ara t'hauré de posar una multa.
Però a mi són anècdotes que mos quedaran per tota sa vida.
Total.
I Magdalena, ja ho veuràs com ho recordarà sempre, perquè és una experiència fantàstica.
Margalida, jo vull un consell, no sé què m'ho pots dir.
No te'n puc donar cap. Que estiguis tranquil·la.
Sí.
Que ho fareu molt bé, que és una nit per passar gust.
Sí, jo crec que sorprèn després lo fàcil entre cometes que és. Vull dir, al final has de confiar. Jo, el millor consell que m'ha donat un professor meu d'interpretació era: ara deixa de pensar, confia, no? Ara ja sabem fer la feina, simplement hem de confiar en que la poden fer. El moment en què perds la confiança ja estàs perdut. Però si confiam i mostrim una a l'altra, és que sortirà bé, segur que no pot sortir malament mai. Saps?
És així, ho fareu tan bé. Una ferrada, David i Magdalena. David Ordina i Magdalena Serra.
Un beso a tots. Adéu.
Fins aviat.
Bon per vosaltres, que vagi bé.
A vosaltres també. Una ferrada forta. I d'avui hi hem parlat amb ells, en David Ordina i Magdalena Serra, presentaran les campanades i vetres.
Quin és el teu moment de Tèntol?
Hola, sóc Joana Maria Coll i el meu moment Tèntol és quan me fico dins la barca. Quan som damunt la mà, el món s'atura. És el meu moment Tèntol.
IB3 Ràdio és Dial.
Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. Amb el suport del Consell de Mallorca. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Per què deim tant? PAC. Avui parlarem d'un anglicisme que hem adoptat. PAC. Un PAC és un conjunt d'articles iguals o semblants, agrupats especialment per vendre o repartir. Però en català tenim moltes alternatives. Paquet, lot, envàs o fins i tot capsa, segons el cas. Alguns exemples pràctics. Comprarem un paquet de iogurts o un paquet de galetes. I no un pack de iogurts ni un pack de galetes. En l'àmbit jurídic, en comptes de dir respectarem el pack de mesures cautelars, podem dir respectarem el paquet o conjunt de mesures cautelars. I per a lot de productes com lot de llibres també funciona molt bé. La idea és clara. Oblidem pack i usem les paraules catalanes que tenim a l'abast. I ja ho sapou. Terme explicat, terme acabat.
Living Salme, en Josep Salmerón.
I moment per saludar el nostre Josep Salmerón, que és a la televisió i té un pot de ressaca emocionant.
Emocional. Som aquí a Sant Buga, eh? M'he fet ja una xocolatada.
Nosaltres també.
Xocolata.
Sí,
jo no l'he tastada encara.
Encara no l'has tastat?
No, encara no. No sé si
ai, cari, va, que si no s'acaba.
Sí, s'acabarà.
No.
Que
aquí...
Estan comptades, n'hi ha una per cada treballador.
Ah.
No passa la pena.
És que aquí no corre bola, eh?
Això mateix.
Jo he hagut de pujar tot d'una perquè ja me quedava sense. Però, molt bona, això sí. I la xocolata també, i m'ha donat un poquit de forces, però com tu deies, en realitat, en aquesta ressaca dolça, perquè ahir es va celebrar la gala del Nadal Eclèctic que organitza la revista Saltra Música i en la que vaig tenir l'honor de presentar, junt amb la Marc Coy, per segon any consecutiu. O sigui,
ja han tornat,
eh? Això significa alguna cosa.
Com va anar?
Va anar superbé. Va anar superguai. I ja sabeu que a mi m'agrada, és un acte que m'agrada molt perquè aglutinar a més de 20 artistes com eren a nit del panorama musical illenc és impressionant perquè es troben tots, també ja és una, diguéssim, ja és una data en el calendari que s'ha de marcar i que anime els de Saltra Música que l'any que ve tornin a fer perquè és evident que també costa, no? A voltes fer aquest tipus de coses, sobretot si ho fas des de la bona voluntat i en les ganes d'organitzar festa i música, però és un acte molt guai i que després allà entre bambolines és de veure que ahir fan ja xup-xup, hi ha xiu-xius allà.
Mos contaràs cosetes o no?
Doncs no vas... No. No vos contaré coses.
Només
així
allò que se pugui contar.
Efectivament. I coses que se puguin contar, era molt graciós veure's allà els Dosifar amb altres companys i s'estaven contant batalletes i la veritat que era molt guai aquell aplec que estem ahí tots, perquè clar, en moments na Mar i jo que estem pujant, baixant, darrere l'escenari, darrere el backstage i tot això, però els artistes van sortint, i clar, allà n'hi ha un espai petitet que estem allà aglutinats i t'interessa tot. Però per als qui no vau veure la gala o no va poder assistir a les sales Grammy, que és on es va celebrar aquí a Palma, sabeu que ho teniu a IP3, perquè va fer una retransmissió a través de YouTube i ja el teniu allà penjaet, així que vos anime a portar-lo, però a veure-lo, però per fer-vos un poquit aixina dels millors momentarros musicals que van sortir en pantalla, vos porto aquí uns dels millors moments. Te pareix?
Per exemple,
mira, el duet que més m'ha agradat, sobretot per la cançó que els hi va tocar fer, va ser OR i Juanjo Montserrat, que, amigues i amics, van cantar els Backstreet Boys. Posa'm ahí la cançoneta.
Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say the one.
Meravellós, flamant.
Que bé. O sigui, Backstreet Boys i més de Vic que anaven tot vestit de blanc per l'ocasió.
Sí, i a més, perquè ja s'ho varen preparar tan bé que quan varen dir, perquè allà, no sé si per la gent que no ho sàpiga, Nadal Eclèctic és això, és duets o fins i tot trios musicals d'artistes i bandes musicals d'aquí del panorama ienc i que
d'alguna manera
fan tàndems machos, i després una cançó aleatòria que també, o pot ser una cançó en aquest cas dels Backstreet Boys o una altra també de la música que sona en aquests moments o no, també d'altres anys, i va ser molt guai veure-los allà damunt. I claro, quan vam dir el nom de la cançó dels Backstreet Boys es van apagar els llums i varen posar la de Everybody, aquesta que té un ball també mitiquíssim, i després van donar tot amb aquesta cançó, que el públic, com veieu, també estava entregadíssim,
divertit,
o sigui,
sí,
meravellós, sí, sí, el públic que hi havia. Un altre dels duets que en aquest cas vaig poder presentar també és de l'actuació que van fer els Dosifar, i que els va tocar jugar a casa, diguéssim, perquè van cantar una cançó seva, la de l'amo en Pep d'Assassini, i el van cantar amb els Reggaeton Pare. Posa'm la ia.
Diu, Conrad ens cortó, l'amo en Pep li pega el seu portó. Ell diu que un home que s'aixeca en sol sol, quan arriba el vespre li fa falta un consol. Serrant els peus, em baixa la prunera, i el serenal se'n va cercar coca estrangera. Riben es vai, em mòbilen, i quan té el fet tothom mira el seu paquet.
Vinga!
La bon pet d'assassini, de balles que els sons d'un humet.
Música directa,
sí,
és que per
sí.
Això vos dic que és espectacular l'estar allà, el veure-ho i
els Dosifar no els hi va tocar una cançó d'una altra, sinó que les hi va tocar la seva.
Es va ser seva.
És que això és un himne, la Montpep és un himne.
És un himne, com tants que en té Dosifar,
I tant.
Que són uns grandes. Ahir vam estar donant-ho tot amb els Dosifar i amb els Reggaeton Pare, que també aquest tàndem va sonar molt bé. Però ja deixeu-me posar la darrera cançó, perquè també cada any se superen, són ni més ni manco que les pitjorines, que l'any passat, per exemple, també va causar sensació la seva versió de Shakira i Alejandro Sanz, que van cantar les pitjorines amb en Juanjo Montserrat. Doncs enguany les pitjorines van cantar amb Xisca, la cançó de Bad Bunny, Nueva Yol. Posa-me-la. Un verano en Nueva York. És que veure les pitjorines allà damunt amb els seus instruments...
Sí, és que de fet sentíem el fobial.
El fobial i després...
Que queda molt bé amb aquesta cançó.
Sí, fobial. Sí, però és que queda bé en quasi totes... Perquè l'any passat també en la de Shakira, o sigui, brutal,
també.
Brutal.
Mm-hmm.
Però és que a més sortien amb els seus instruments, com vos deia, que també tenen aquest pandero quadrat que m'encanta com els posen allà a tocar-lo i és que sona i molt, i els hi dona un ritmasso que no veges.
Va quedar molt bé.
Va quedar superbé, i com vos dic, si no ho vareu poder veure o no ho vareu poder assistir, no passa res, però ho teniu també al canal de YouTube d'IB3 i trobareu l'streaming, que és el Gala Nadal Eclèctic 2025.
Molt d'Antonio Fonte, perquè he vist que se va cantar Calgary 88.
Sí!
I també l'astronauta Rimador, era?
Sí. Sí, és un altre rimador, va sonar.
Molt bé, molt bé.
I després en Joan Miquel
Oliver... El mal de fer,
Joan Miquel Oliver li va tocar cantar amb Oliva Trencada la cançó de Stevie Wonder, I just called to say I love you, que van ser magnífics també, perquè no l'he posat, però per això, perquè també dic, no vaig posar-ho tot.
I en Joan Miquel li encanta aquesta cançó. De fet, surt un disco.
I la va cantar i, a més, varen fer servir uns telèfons, diguéssim, antics, els d'abans, el telèfon que tens de normal, els que tens, el que tenim, per exemple, aquí en la redacció, doncs amb aquest aparell estava connectat a la microfonia i per tant sonava tota l'estona amb aquesta, diguéssim, amb aquest so telefònic. I van cantar tota la cançó amb aquest so, amb aquest toc, i molt original. Si és que són el millor.
Que bé.
Tot el que ocorre Nadal Eclèctic és eclèctic, però s'ha de viure.
Això ens va passar ahir, en aquest Nadal Eclèctic, generat el sus en aquestes festes. Però volies comentar una altra coseta, perdona?
Sí, home, perquè parlant de YouTube, que ja vos ho he dit, que estarà en canal de YouTube de d'IB3, trobareu el Nadal Eclèctic, sabeu que una cosa bàrbara, i és que YouTube emetrà una de les gales més importants, no és la de l'Eclèctic, però estem ahí, retransmeta ni més ni manco que un de les gales més importants del Star System Mundial, com són els Premis Òscar. I és que, clar, no sé si ho vareu parlar aquí.
No, no ho hem parlat, això.
Caris, la gala de premis de l'Acadèmia de Hollywood passarà per primera vegada a una plataforma digital, en concret a YouTube.
Serà gratuït?
Efectivament. El gegant de la televisió per internet, propietat de Google, serà l'encarregat d'emetre els Òscar al Manco des de 2029 fins al 2033.
Encara queden uns anys, idò.
Sí, encara queden uns anys. Sí, volen esperar... O sigui, supos que també... No ho deduesc, però perquè supos que també n'hi haurà algun vincle de drets amb la televisió que la fan tots els anys, la televisió americana, i, per tant, se volen esperar fins a passar el centenari dels premis, perquè el 2028 se celebra el centenari aquests premis dels Òscar. I a partir d'ahir ho celebraran en Google. Clar, tu dius, anem a posar-nos en context de l'audiència, perquè dius, jo, per exemple, la gala d'Eurovisió, no sé si totes les edicions, però jo he vist qualque edició de la final d'Eurovisió i tal, ho he vist per YouTube en directe. O sigui, grans esdeveniments televisius s'estava ja fent per YouTube. Però clar, què passa? És que als Estats Units la televisió amb horaris i canals ha baixat de tenir un 64% del pastís d'espectadors en 2021 al 43,7%, això en 4 anys. En aquest repartiment només YouTube es queda amb el 12,9% d'aquests espectadors que han marxat, diguéssim, de la televisió convencional. A més, també s'endú YouTube molts adobbers amb el qual fer aquesta venda, i Netflix, que és, diguéssim, és el rival més pròxim a YouTube, encara queda lluny, està amb el 8,3% del pastís. Això és als Estats Units. Clar, d'alguna manera, el que està clar és que YouTube ja es pot considerar que és un canal més de televisió. Televisió entès com a aparell que tenim a casa, i és una televisió, no? Perquè després tenim canals que pot ser IB3, pot ser Televisió Espanyola, pot ser Apunt, que fa zapping, però la gent de cada vegada també utilitza el YouTube com un altre canal més.
Sí, dins de televisió tu poses l'aplicatiu de YouTube i mires com.
Clar, dius, però mira, mira, aquell videoclip, què tal? Doncs vaig a posar-me-lo, o música, o videopodcast.
Exacte.
I també, clar, molts canals, que de fet, ja vos ho dic, IB3 es pionera en això, perquè ja fa temps que hi metem en directe per IB3 YouTube. És que els Oscars, no sé, van un poc endarrerits, però bé. La cosa és que, clar, el mateix YouTube també pots anar-te'n a això, al canal d'IB3, i veure-ho en directe, sense necessitat de desplaçar-te, diguéssim, a la televisió en cable o, diguéssim, per antena, perquè la tens allà, si tens connexió a internet, clar, que ara l'Smart TV té aquesta
comunitat.
Clar. Clar. Jo he de dir que també dels Òscars no em sorprèn això de que s'ha de veure per tot el món. Bé, el que suposarà també serà un canvi en la forma del format i el llenguatge que s'utilitzarà, se suposa, diuen, d'aquesta cerimònia. Perquè, clar, com ja serà per a tot el món, tothom estarà veient tot el moment, però jo record també en altres canals aquí a Espanya, com per exemple Canal Plus, i crec que Movistar Plus també, que fan la retransmissió dels Òscars. Comentat per damunt, el típic com també ho passa en Eurovisió, no? Que se comenta per damunt en castellà.
Exacte.
I per tant, d'alguna manera ja se veia. El que passa és que aquí, quan se celebra la gala, aquí és de matinada. I llavors, jo sé que la CSAC també feia una setmana aixina d'Òscars i també ho veuen.
De fet, ho fan en directe, sí.
Ho fan en directe, de veritat. Però, clar, el que la notícia impacta pel fet de que un gran com l'Acadèmia de Hollywood ha decidit llevar-se de damunt les televisions i anar directament i apostar per YouTube. Que és un poc el que anirà tot.
Sí, sí.
Jo la meva cosa és que fins al 2029...
Te queda un minut, Salmeron.
Sí, ja acaba. Fins al 2029 queden 4 anys. Poden passar moltes coses. I fins i tot la intel·ligència artificial estarà més avançada.
Ui.
Per ventura, no sé, veurem a una IA presentar una gala? Sí, Sia. Sia també podria cantar. Podria presentar-ho, la Sia. Doncs, carinyet, ho deixem aquí.
No sé què t'he de dir. Esperem que això no passi.
No, anem. Escolta, és que poden passar moltes coses.
Perquè el nostre sector no seria molt bona notícia aquesta. Bàrbara.
Sí, és que de repente hi hagi una persona o objecte o no sé, o una tecnologia IA que faci de presentador o presentadora. No sé com seria. Seria un robot? No ho sabem, però bueno.
No ho sabem. Per cert, t'he de dir que divendres passant me'l va escoltar un oient i diu, ara semblaré hater, en Jeroni. però amb això de si hi ha, feis apologia de la incorrecció, quan és una paraula femenina que no s'apostrofa. Perdoneu, però qual que vull dir.
Ja ho sé, però clar,
la
de fet, no és la IA, o sa IA, però de fet, aquí jo he fet la broma perquè i l'altra vegada ho feia també perquè no deia sia, sinó fèiem, això és sia, o sigui, després del verb és. Llavors, ahí sí que t'he sentit. Això és IA. Entonces ja, pam, sona IA. Però bé, el gag. Aquí, de perfecció lingüística, en sabem. I és sa IA.
Ho ha fet un comentari en tot l'amor del món amb Geroni, que li enviem una abraçada.
Abraçada, Geroni.
Sameron,
bona digestió.
Bones festes.
Sí, exacte. I ja pot pair aquest Nadal eclèctic. Moltes gràcies.
Gràcies, carinyets.
Una parlada.
Una parlada.
Tres ràdios, música. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I continuem, i ara vos hem d'explicar que demà a Llubí es farà el primer correfoc sense trons que s'ha fet mai a les Balears.
Idò, aquest renou de trons no se sentirà demà a Llubí en el que serà el primer, com deien, correfoc, diguem, inclusiu, que s'hagi fet aquí a les Illes. El farà Llops Endimoniats, l'entitat que l'organitza juntament amb l'Ajuntament de Llubí. S'impulsa per totes aquelles persones amb sensibilitat als renous i a la intensitat sensorial, però sobretot per aquells infants amb necessitats auditives i visuals. Serà a partir de les 6 en el Bon de Llubí. Les festes populars d'aquesta manera es van adaptant.
I nosaltres en volem parlar amb Enric Esbert, cap i president de la colla Llops Endimoniats. Com anem, Enric? Benvingut.
Hola, què tal? Bones tardes a tots.
Gràcies. Enhorabona per aquesta iniciativa, perquè supos que és una cosa que vos havíeu trobat i que havíeu de resoldre de qualque manera.
És cert, diguéssim, tothom està acostumat a un Sant Antoni, un Sant Sebastià, un Sant Joan, a les festes patronals dels diferents pobles. I, clar, hi ha una necessitat d'una sèrie de nins, nines, amb una sensibilitat auditiva, i que també nosaltres aquí, dins la colla, tenim nins d'aquestes necessitats, i vam pensar que seria un bon moment, també, que s'apropa Nadal, per poder aproximar, doncs, la cultura d'esport, del dimoni, en aquest nins i nines.
Exacte. I, per tant, no fareu renou, perquè mos entenguem que és allò que no hi haurà.
El que no haurà serà tothom com has posat la pirotècnia en trons. Això no hi haurà. Val? Tot serà pirotècnia que nosaltres dèiem infantil, que no té tro. I bàsicament serà més... que correfoc serà espectacle. Val? Perquè et cerca, serà la primera vegada i com tal doncs, volem conèixer més el que pot agradar en aquests nins i nines que el que nosaltres poguéssim fer habitualment un correfoc. Haurà llum, haurà fum, haurà batucada, el que una batucada doncs, minvada i amb uns tambors greus perquè, diguéssim, facin un ritme suau, perquè, diguéssim, no sigui agressiu de cara a el que seria la sensibilitat auditiva. I llavors és un poc participatiu, intentar que puguin participar dins lo possible aquests nins i nines.
Serà com, dèiem, el primer correfoc inclusiu, sense renou? En teniu constància que s'hagi fet arreu de les illes?
I a les illes no en trobar constància. A Mallorca crec que mai. I hi ha poques colles a la resta d'illes. Sé que a Catalunya se n'han fet. I un poquet, doncs, bueno... aquí tampoc no m'ha anat a demanar a les colles. El que m'ha anat és a demanar a Esment, a Inca, i van demanar el que se podia fer, el que no se podia fer, perquè clar, nosaltres anàvem amb una idea de posar música de fons, i no van dir que no havia cap problema amb utilitzar tambors. I clar, doncs bé, hi seran.
Enric, hi seràs primer de molts? Ara
jo espero que
encetar
sí.
Un camí?
Jo espero que sigui una continuació. Demà serà una experiència per tots, però també per nosaltres enriquidora. I volem que cada any se pugui fer. I que cada any, doncs, demà no sabem qui vendrà. Diguéssim que s'ha fet una crida a les escoles especials perquè puguin venir i estiguin convidades. Però, bueno, no sabem qui quanta gent vendrà, perquè, clar, també reconec que els pares poden tenir una certa por, però, bueno, del que se tracta d'intentar doncs, mostrar i veure que la gent que pugui venir disfruti i sigui un espectacle, bàsicament, per tot familiar.
I d'enhorabona per aquesta iniciativa, Enric Esbert, cap i president de la colla Llots Endimoniats de Llubí. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Estau convidats a venir.
Exacte, demà a les 6 en Esborn de Llubí.
Correcte.
Molt bé, una ferrada, molt d'anys. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Vinga, molt d'anys.
Gràcies, igualment. Doncs, amb aquesta punta cultural, acabarem aquesta hora, arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot un nom.